Si avui és dimarts, si són quarts d'onze i si sona aquesta sintonia, és que al matí de Catalunya Ràdio és hora de les lliçons d'economia recreativa. I com no podia ser de cap altra manera, moment de saludar el professor Fabià Estapé. Professor, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Com estem?
Estem pendents de que l'amo torni de Mèxic.
Bueno, primer que ens surti des de Mèxic, diguéssim, eh? Acaba d'arribar, ha arribat aquest matí a hora nostra.
I ha arribat?
M'ha trucat a les 7 menys 10, 10 minuts abans de començar el programa, per dir, ja som a Guadalajara. I llavors, doncs, bé, el sentirem demà i demà passat. Farem el programa demà i demà passat des de la Fira Internacional del Llibre. Dimecres anirà tornant i la setmana que ve, doncs, sense cap novetat, dimarts que ve ja el tindrà aquí a l'estudi.
Molt bé, Joan, d'acord.
Com anem?
Anem bé.
Sí?
Anem impressionats.
Sí? Escolti, impressionats per l'Aznar d'ahir, suposo.
11 hores, senyor Joan.
Sí.
11 hores i he arribat a una conclusió, si me la permet, no?
Quina? Quina?
Miri, l'haig de dir, com a espanyol estic satisfet, com si hagués comprat el Zaragoza, no? Perquè fins ara m'havia dit gent que vostè coneix que en el món hi havia una persona dotada de la infalibilitat, que era sa santedat Joan Pau II. Però des d'ahir la tarda veig que també hi ha de, també la sa santedat provisional Aznar López III. Ja són dos.
Va haver-hi un moment que va dir, no, cap a les 10 hores d'interrogatori, més o menys, no soy perfecto.
No, exacte.
Ja portàvem 10 hores.
Quin reconeixement, quina modèstia.
Quin penediment.
Sí.
Josep Maria Ureta, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, molt bé.
Molt bé.
Distrets, estem distrets a mi.
Escolti, no sé si el professor volia afegir alguna cosa més sobre l'aparició d'ahir d'Aznar.
No, a mi no se'm va aparèixer.
Ja.
Se'm va convertir en el que hi ha una malson.
Doncs escolti, entrant ja...
Em va agradar,
ja...
perdoni, sí. Joan, em va agradar molt aquella gentil ofrena del diputat d'Esquerra Puig, regalant al senyor Aznar, via majordom, el llibre El cas Carot.
De Víctor Alexandre.
Va ser bonic perquè és el que va dir el senyor Puig. Diu, li regalo un català perquè vostè ja parla català a la intimitat.
Perquè s'ho llegís en la intimitat, eh?
Sí, més o menys sí, esclar.
Vindria a ser això.
Entre el Saplana i les seves, m'entén?
Entesos perfectament, professor.
Bé, gràcies.
Escolti, en aquestes lliçons ens agradaria molt que el senyor Ureta i vostè mateix ens ajudessin a entendre què està passant amb el BBVA. Perquè pels no iniciats això ens costa una mica. Abans el senyor Sanuí ja ens hi ha ajudat una mica, però voldríem saber la seva opinió. A veure, resumim una mica la notícia estricta post que ens escolten. La constructora Sacyr Vallehermoso vol entrar en el capital del BBVA a través d'una OPA i es podria convertir en el primer accionista de l'entitat. I en aquesta operació surten noms com el de Juan Abelló, que es perfila com a home fort del BBVA.
El senyor Abelló és molt fort, escolti'm. És tan fort que, tinguent de soci el Mario Conde, va patentar el frenador per ell. El frenador de tota Espanya és de l'Abelló, entén?
Sí.
Mentre el Mario Conde és a Calameco. Quina diferència?
Hi ha altres negocis, també, eh?
Sí, i tots
una cosa que deia Irtel, per exemple.
Tots encertats.
I també ell va ser el que va introduir a Espanya els videojocs aquests de consola petita per les criatures. Fins i tot es deia que aquell personatge que es deia Mario l'havia batejat ell en revenja del Mario Conde. Després es va demostrar que...
O Super Mario Bros.
Super Mario, sí. I no, i allò és, diguem, una gran fortuna espanyola. I vicepresident del Real Madrid, espero, no?
Grandiosa fortuna, Josep Maria.
Sí. És de les grans fortunes espanyoles, eh? Vicepresident del Real Madrid, juntament amb l'altre soci seu, Sacyr Vallehermoso, que també és vicepresident del Madrid i que és l'home fort de la companyia que es diu Luis del Rivero. Doncs aquí el que hi ha és el que sempre passa a Madrid, cada cop que hi ha un canvi de règim, no sap per què, apareixen uns constructors i desapareixen uns altres.
Sí.
Havíem tingut, us en recordeu, els cosins Albertos dels anys 80.
On són ara, Joan Maria?
Pues, amb un peu a dins i un peu a fora.
Ah, sí?
I un d'ells caçant. A vegades bisons a Romania. A Polònia, per ser exactes.
A mi em van dir, Joan Maria, que el que caça amb bons caçadors.
Ei, amb reals caçadors, eh?
Ah!
Mira.
Mm-hmm. Ah.
Ah. Aleshores, després va dir de l'últim règim, per dir d'alguna manera, el gran constructor qui va ser, doncs, el senyor Florentino Pérez. El que passa que hi ha una certa concentració, perquè tots aquests després es troben a la llotja del Bernabéu, no?
I el... aquell palco, Josep Maria, sí. Aquell palco que diu que tot està hipotecat.
Sí. Això també és l'altre, per això estan castigant les accions de Sacyr Vallehermoso a la borsa.
Mira, ara acabem de sentir al butlletí algunes dades sobre això, que Sacyr ha confirmat que vol adquirir un 3,1% de les accions del banc, i ens explicava la Joana Casals des de la borsa que les accions de Sacyr ja tornen a cotitzar ara, aquest matí, des d'ara mateix, a partir d'un 10:15.
S'hauria de precisar més el tema d'OPA que heu fet servir. No és que faci una OPA per comprar el banc, és impossible, sinó en tot cas anuncien que estan disposats a fer compres, si és que no les tenen ja aparcades, fins a un volum que li donaria, diguem, un poder real dins del Consell d'Administració, i sobretot això, vull dir, ha d'haver-hi alguna cosa més ja comprada, si no, no cal anar corrents a informar el governador del Banc d'Espanya, Jaime Caruana, i informar el vicepresident del govern, senyor Solves, que el senyor Solves fa doctrina oficial i els que tinguin les operacions en borsa facin vostès el que han de fer, de comunicar-ho a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i al Banc d'Espanya, que és la seva obligació. El que passa és que, clar, després et trobes que també van anar de visita a la Moncloa, evidentment de cortesia, a visitar el senyor Miguel Sebastián, que casualment el senyor Francisco González, actual president del BBVA, el havia fet fora de
la feina d'estudis. El
va foragitar el gener del 2003. I mira quina cosa, eh? Acompanyava el senyor Luis del Rivero, l'acompanyava el seu director general, que es diu Vicente Benedito. I qui és aquest Vicente Benedito? Ah. Mira quina cosa. Havia estat el representant del BBVA a Brasil i el Francisco González també l'havia fet fora. Uh-huh. I clar, aquestes coses a vegades doncs, et queda una miqueta la cosa. Diuen, ja hi haurà més partida, no?
Aquest, escolta, Josep Maria, digui. No et sembla, vull dir, dit humanament i des de Barcelona, amb humilitat,
sí,
que aquest xicot, el Francisco González, hauria d'estudiar la vida del Cortina?
Per exemple, de quin? De l'Alfonso Cortina?
Del que se'n va, sí.
Del cosí dels...
De l'immobiliari.
Del cosí dels Albertos.
Sí.
Podria fer-ho. L'operació és molt diferent, és a dir, el que ja m'ho he explicat aquest, a primera hora, a Repsol ja hi havia un accionista dominant, que era la Caixa, el 12%, i per tant era una operació senzillament de relleu davant d'una discrepància entre el gestor i el principal propietari.
I el propietari.
Ara, el BBVA és un altre tema, perquè en tot cas falta veure, primera, si és cert o no, que també estan col·laborant els senyors de Neguri, gran expressió que vol dir els rics del País Basc, no? I després el que demanava...
La banda dreta del Nervión.
I el que demanava en Joan García, que és el que la gent vol saber. Bueno, i això què vol dir? Mm. Home, pot voler dir moltes coses, perquè el BBVA, primer, que té una distància excessiva amb el Santander Central Hispano, i per tant pot intentar ara fer altres operacions. I dos, important, des del BBVA es dominen companyies de serveis molt importants. És a dir, que si hi ha dominó, dintre, si hi ha dominó o no, ho sabrem de seguida, perquè en el moment en què hi hagi nous consellers representant el nou capital en el Consell d'Administració, sabrem si el president segueix o no segueix.
De moment, es notarà si els consellers tenen linkage.
Justa. De moment l'informat és un senyor que es diu Goyri Golzarri, que és el vicepresident.
Ah, sí, que és difícil aquest apellido, eh?
Goyri Golzarri, aquest és idònic pels crucigrames.
Josep Maria, per mi és una extrema esquerra de l'Atlètic Bilbao,
curiós. és bo, però no pas per titular.
No.
I després, esclar, llavors veurem quines decisions es prenen en el BBVA amb les companyies que estan compartides, i naturalment compartides també amb la Caixa, amb la qual podem trobar-nos que una simple petita compra per part d'unes constructores, que només té 18 anys i està fundada per ex-enginyers d'una companyia que es diu Ferrovial, sorprèn que una companyia pugui facturar, es pugui facturar un milió de pessetes en bé de bestiesa en menys de 18 anys d'existència. Això només s'entén amb una excel·lent connexió amb els poders de l'Estat.
Són 10:45, ara mateix en punt. Professor, no se'n vagi, fem una petita pausa, però de seguida volem parlar amb vostè de les hipoteques.
De cap manera.
Ara tornem.
Bonica!
A Llet Nostra dupliquem els controls sanitaris en origen exigits per la Unió Europea per garantir la màxima qualitat.
Estrella!
Llet Nostra, la llet de cooperatives catalanes.
A casa nostra, llet nostra.
Chicos,
Vais a ser teloneros de los Rolling el sábado.
Però va ser que no.
No.
Dissabte 4, 20 hores. Barça-Màlaga a Digital Plus. Abona-t'hi. 902 170 902.
Schlecker. La drogueria número 1 a Europa, amb més de 840 botigues a Espanya.
Schlecker. Eudermin crema de mans i ungles de 50 ml, només 1,29. Whiskas Multipack Bossa, emporteu-vos en 3 unitats i pagueu-ne només 2. Per la compra de Calgonit 48 pastilles, li regalem un Calgonit ambientador taronja.
Schlecker. Busquem locals comercials. Visiti'ns a schlecker.com.
Amb l'educació no s'hi juga. Ara es renoven els representants dels pares i mares d'alumnes al Consell Escolar de tots els centres educatius de Catalunya. Sobre l'educació dels vostres fills, de les vostres filles, teniu molt a dir. Participeu en l'elecció dels vostres representants al Consell Escolar. La vostra opinió també compta. Feu-la sentir.
Generalitat de Catalunya.
Ei, què fem avui?
Igual com sempre, no? Sopem en alguna banda i després anem a fer una copa.
I no us vindria de gust variar una mica? Sopar bé, jugar a la ruleta o a les màquines i fer-nos un tip de riure?
On? A Las Vegas?
No, encara millor, al Casino de Barcelona. Què t'hi jugues que ens ho passem genial.
El lloc a Barcelona, on el joc és diversió. Casino de Barcelona, el Port Olímpic.
Passen 3 minuts de 2:15, continuem a les lliçons d'economia recreativa. Professor Estapé, segueix aquí, no?
Oh, i tant, un bon que segueixi.
Doncs miri, escolti, durant la pausa de publicitat ens ha arribat un convidat a l'estudi que crec que l'hauria de felicitar perquè demà rep un guardó dels importants, eh, escolti?
Molt bé.
Rep el Premi Juan Carlos I d'Economia, és l'economista, el senyor Xavier Sala Martín.
Xavier Sala Martín, company meu a la Pompeu Fabra.
Hola, bon dia, professor, com estem?
Enhorabona, tu.
Gràcies, gràcies.
Ja es veia venir, això, eh?
Ja es veia venir?
Sí, senyor.
Jo no ho vaig veure, no.
Sí, home, perquè tu estaves en el lloc adequat, en el moment adequat.
Ah, doncs molt
bé. I es premien les idees i la capacitat de tenir idees, tu.
Molt bé.
I me n'alegro molt recordant aquell temps de la Pompeu, on vam fer tu i jo una entrevista molt bonica.
Molt bé, sí, exactament. Gràcies.
Doncs endavant, tu, enhorabona, eh?
Moltes gràcies, professor.
Maria. Volia explicar una singularitat. És la segona vegada que Xavier Sala rep el Premi Rei Joan Carles. El que passa és que l'anterior va ser d'Humanitats i Ciències Socials i ara és el d'Economia. Si li donen un tercer, jo crec que el farà Marquès de Cabrera, diguem-ne, perquè clar, tantes vegades premiat pel rei, un marquesat podria treure, no?
Després parlarem del Premi Joan Carles I amb en Xavier Sala Martín, però ja el convidem que s'afegeixi a la tertúlia de les lliçons d'Economia Recreativa. Ara parlant d'hipoteques, perquè, professor, a Catalunya a l'agost s'han hipotecat un total de 21.280 finques. Arrodonint, això vol dir 9.000 més que l'agost de l'any passat. L'Institut d'Estadística va fer públiques ahir les dades d'hipoteques i l'augment mitjà interanual es veu que ha estat d'un 10%. I les dades vindrien a confirmar que els espanyols cada vegada s'endeuten més per comprar un pis. En un any el volum de les hipoteques ha crescut un 40% i ara el preu mitjà de les hipoteques se situa als 124.284 euros. Què li sembla?
Mira, a mi em sembla fora de dubte que donada l'estructura social d'aquest petit, l'estructura social i el mercat de treball, una parella que vulgui començar i acumular el capital disponible té que fer una hipoteca. Em sembla claríssim.
Uh-huh.
Perquè no hi ha un altre camí avui. Una vegada que el govern del senyor Cànovas de l'any segle passat va prohibir la usura, no hi ha més sistema que la hipoteca.
Una usura amb vaselina, vull dir, de mica.
Sí,
mica,
és el mateix.
A llarg termini... Ja
vull dir, escolta, Josep Maria, digui. Com vols veure a la cara de l'Egidre Feiner un usurer?
No.
Veig un hipotecari.
És un hipotecari. El problema és que, esclar, és tot un país que ho ha deixat tot enterrat en ciment, a l'hora que li diguin que necessita, no sé, que el país necessita inversions en, doncs, en ensenyament o en nous productes, en recerca, etc. D'on t'ho trauran? Perquè clar, vull dir, en aquests moments hi havia dues coses que més o menys estaven incentivades del govern. Un, l'habitatge, i l'únic que ha fet és encarir-lo, i l'altre són els fons de pensions que s'han posat en dubte si han de tenir una bonificació fiscal, que no és una bonificació fiscal, és un diferiment dels impostos que han de pagar fins que no es comencin a consumir, no? Clar, doncs o s'inverteix a llarg termini en altres coses o només queda l'habitatge. Crec sincerament que és una mica disbat un país que tot ho fica, diguem, al sector immobiliari.
De moment hi ha això, Lluís Maria, però no et sembla que l'inversor, sobretot català, veient que hi ha l'ampliació d'Europa de 10 països més, pot anar cap allà?
El que haurien de fer, no?
Doncs que ho facin.
Sí. Xavier Sala Martín, com ho veus?
Dues coses. Primera, no veig malament que pugin els preus, perquè, diguem, tothom es preocupa pel que han de pagar els que compren, i ho troba malament perquè cada vegada és més car, però penseu la quantitat de catalans que van comprar pisos a 10 i ara valen 100. Gent que té terrenys a Cabrera de Mar, que abans eren de clavells, ara estan forradíssims perquè els han comprat immobiliàries. Vull dir que això ha creat molta riquesa per la gent que tenia pisets, que tenia terrenyets, etc, etc. És a dir, que hi ha l'altra banda de l'equació de gent que es beneficia, i molt, gent que tenia terrenys i que ara són rics. I segona, que tampoc és tan estrany que passi això, perquè ha passat dues coses. Una, els tipus d'interès gairebé són zero, i per tant, quan el preu d'una cosa baixa, és normal que la gent compri molt. Quan baixen els tipus d'interès, és normal que la gent doncs demani prestat, per tant, és normal que la gent demani hipoteques. I segona, és normal que la gent vulgui comprar cases perquè no volen perdre el tren de tots aquests que s'han fet rics gràcies a tenir terrenys. Hi ha molta gent que no necessita cases, però que, i no són grans especuladors, són famílies que es compren un pis pensant que, com que pujarà, doncs es faran rics ells també. Per tant, jo no criticaria tant de, diguem, la gent fa coses racionals, i jo crec que és bo que actuïn d'aquesta manera.
Mm-hmm. Encara sobre les hipoteques i els preus dels habitatges, ho dic per introduir un altre element de l'actualitat, que és l'informe de Caixa Catalunya. Mm-hmm. Caixa Catalunya va presentar ahir el seu informe de tardor, on es diu que l'economia catalana creixerà aquest any i el que ve un 2,7%, és a dir, 5 dècimes més que l'any passat. I sobre l'habitatge, creu que s'encarirà, s'encarirà un 10%. Els motors del creixement econòmic seran la inversió i el consum, que guanyaran terreny a la construcció. Ahir, a la presentació de l'estudi, el seu coordinador, Josep Oliver, habitual contertuli amb el senyor Sala Martín els dimecres, estava preocupat sobretot perquè el dòlar està molt baix en relació a l'euro. Professor, fa 4 dies tots estaven pendents del petroli perquè, segons si pujava molt o poc, l'economia aniria millor o pitjor, però ara sembla que tot depengui més aviat del que passi amb el dòlar.
Jo crec que, no sé, el Xavier Sala ens ho pot dir millor, que ho coneix millor des de Colòmbia, però em fa l'efecte que la política del govern Bush, donada la retirada, diguéssim, de l'Alan Greenspan, acceptarà que convé a Estats Units un dòlar baix. I això, esclar, es transformarà en una major competència de les mercaderies nord-americanes a Europa, evidentment. Però és que, per altra banda, el volum del dèficit fiscal dels Estats Units, a prop de 600.000 milions de dòlars, exigeix alguna mesura. I una mesura pot ser, suaument, deixar que el dòlar baixi.
Xavier.
Sí, correcte, perfectament. Sí, un dels problemes greus de l'economia nord-americana, un dels dos, és el del dèficit comercial, que vol dir, exactament, que els americans compren molts productes a l'estranger i, en canvi, en venen pocs. És a dir, que tenen un dèficit, el que compren és molt més gran que el que venen i, per tant, s'han d'endeutar. Aleshores, aquest deute el compren estrangers. Normalment, avui dia, són xinesos. I aleshores, per reduir aquest dèficit, una de les maneres que hi ha per reduir aquest dèficit és, doncs, abaratir els productes americans perquè ells puguin exportar més i encarir els productes estrangers perquè ells hagin de comprar menys, de manera que s'equilibri un altre cop la balança. I això s'hauria de fer amb tots els països del món. El que passa és que els xinos, precisament, doncs tenen el tipus de canvi fix i això no es pot fer. I per tant, tot aquest desgavell l'acabarem pagant els europeus a base de tenir un dòlar baix, un euro alt, cosa que corregirà la balança nord-americana, però el preu serà que descorregirà la nostra. I aquí crearà una...
Sortirem perdent.
Sí. No, nosaltres, diguem, aquí nosaltres els catalans no exportem molt als Estats Units. Per tant, no ens afectarà molt directament. Però sí que afectarà els nostres companys d'Alemanya, d'Itàlia, etc, etc. I si crea una crisi econòmica allà, llavors aquests no ens compraran a nosaltres, encara que tinguem la mateixa moneda, i per tant acabarem pagant els plats, encara que no comerciem molt amb els Estats Units.
Josep Maria.
No, això que deia el Xavier, que era molt entenedor, que és divertit. Sí, els xinesos estan prestant diners als americans perquè els hi compren els seus productes. És a dir, els xinesos es queden els deutes dels nord-americans i els hi presten una altra vegada perquè els hi compren els seus productes. Realment és curiosa aquest tipus de relació, que és un plan Marshall, que deu ser un plan, no sé, Marxin, o sigui, un nom més xinès, al revés. És a dir, no, vostè continua comprant, no? I en el cas del textil, per les últimes dades, és espectacular el que ha passat. Les importacions nord-americanes de textils que ja estan liberalitzades amb Xina, de les importacions americanes fins fa 3 anys, la Xina era el 10-12% de totes les importacions americanes, el rest eren, doncs, eren mexicanes, eren vietnameses, eren de països del tercer món. Ara, en aquests moments, el 60% dels productes textils importats per als Estats Units, el 60%, el 10-60% són xinesos. I no us equivoqueu, no estan mal fets, perquè els americans, quan consumeixen, són molt exigents. O sigui, anoracs, visos, pijames i prendes cada cop més complicades, xineses, estan venent-se íntegrament als Estats Units.
Professor, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
De part seva, vol que li transmeti alguna cosa a l'Antoni Bassas?
Doncs el meu desig de que tinguem com a catalans la sort de que a Guadalajara un representant nostre, com va ser el Pasqual Maragall, obtingui els elogis del Carlos Fuentes i del García Márquez. I arriben a dir que valia la pena haver creat aquella càtedra per sentir Pasqual. A mi m'agrada molt això.
Doncs així ho farem.
Entesos.
Fins dimarts que ve, que podrà tornar a compartir les lliçons amb l'Antoni Bassas.
Adéu, Joan.
Passi-ho bé, professor.
Adéu.
Adéu també i gràcies a Josep Maria Ureta.
Em quedo duient, eh?
Molt bé, sí, queda duient perquè qui no sap encara és el Xavier Salamartín, a qui entrevistarem ara mateix a propòsit de que demà 1 de desembre rebrà el Premi d'Economia Rei Joan Carles. Ara tornem.
Després de 10 dies de vacances, sempre en volem un altre. Quan acabem un paquet de 10 xiclets, sempre hi ha algú que ens en demana un altre. Després de 10 minuts de dutxa, sempre en volem un altre. El 10% d'alguna cosa sovint representa molt. Per això Vodafone et regala fins al 10% més de saldo amb cada recàrrega que facis entre el 19 i el 30 de novembre. Perquè parlis molt, però molt més. Informa't en el 123. La vida és mòbil. Mòbil és Vodafone.
840, 12.035, 30.100.
Per d'altres, són números. A Mossap, Mútua d'Assegurances, són persones, amb nom i cognoms.
Per això les protegim amb assegurances úniques i flexibles a la seva mida.
I amb Mossap, la millor assistència. Ara, avalada amb certificació de qualitat ISO 9001-2000.
Consulti el seu mediador d'assegurances. Mossap, de persona a persona.
Decidit. Aquest Nadal comprem el DVD i la televisió de plasma i a més ens n'anem a París.
Però com ho pagarem tot això?
Tranquil. Amb la targeta Visa Bob ho podem pagar a poc a poc. I a més, si la sol·licitem abans del 31 de desembre, ens torna el 7% de totes les nostres compres.
El 7%?
Com ho sents? Et tornen el 7% de totes les compres i sense límit de quantitat. Ho compris o no compris?
Sol·licita ja la teva Visa Hot. Truca al 902 36 12 36 o apropa't a qualsevol sucursal del Banco Popular.
Jordi, una canya. Tu vols res, Pep?
Sí, una copa de xampany, del 64, si pot ser.
Eh?
Per fi el luxe és per a tothom, perquè ara amb el Superblanc Mallorca de Transmediterrània pots fer un mini creuer exclusiu a Mallorca per només 75 euros. Informa't al 902 45 46 45 o a la teva agència de viatges. Transmediterrània, rumbo a ti.
Decidit. Aquest Nadal comprem el DVD i la televisió de plasma i a més ens n'anem a París.
Però com ho pagarem tot això?
Tranquil. Amb la targeta Visa Bob ho podem pagar a poc a poc. I a més, si la sol·licitem abans del 31 de desembre, ens torna el 7% de totes les nostres compres.
El 7%?
Com ho sents? Et tornen el 7% de totes les compres i sense límit de quantitat. Ho compris o no compris?
Sol·licita ja la teva Visa Hot. Truca al 902 36 12 36 o apropa't a qualsevol sucursal del Banco Popular.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Demà 1 de desembre, l'economista Xavier Sala i Martín rebrà el Premi d'Economia Rei Joan Carles, que reconeix la seva trajectòria científica i professional en l'àmbit de l'economia. Els oients del programa ja ho coneixen prou bé perquè participa habitualment a les tertúlies, les del dimecres, Xavier Sala i Martín, una hora intempestiva, perquè ell està als Estats Units i allà són les 3 de la matinada. Xavier Sala Martín és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat a la Universitat de Harvard. Des de l'any 96 és catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i professor visitant a la Pompeu Fabra. I podríem afegir moltes coses més. També és economista, consultor del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial i perquè no hi falti de res també és president de la Comissió Econòmica del Barça. Aquest Premi Rei Joan Carles es concedeix cada 2 anys, és bianual i en anteriors edicions l'han rebut economistes com Juan Velarde, Enrique Fuentes Quintana, Luis Ángel Rojo i Andreu Mascolell. Ara s'afegeix en aquesta prestigiosa llista Xavier Sala i Martín, que demà rebrà el premi de mans del Rei Joan Carles en un acte que es farà a la seu del Banc d'Espanya a Madrid. Xavier Sala Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs abans que tot, l'enhorabona per aquest segon Premi Rei Joan Carles, perquè ja hem dit abans amb el professor Estapé que ja en va rebre un, d'Humanitats i Ciències Socials.
Sí, el 98.
De fet, ja ho vam felicitar, ho va fer l'Antoni Bassas quan es va anunciar que li concedien el premi. Això era l'estiu, per això, em sembla,
sí,
el mes de juliol.
Sí.
I vostè era de vacances amb la família a la platja...
A Port Aventura. Sí. De sobte tenia, clar, òbviament tenia el mòbil guardat en una bossa, perquè allà a Port Aventura es mullen, i no...
Sí.
I al tornar a buscar el mòbil, doncs tenia 25 trucades perdudes del Jaime Caruana, que m'estava buscant com un boig per dir-me... Perquè no volia que m'entrés a través de la premsa, em volia dir ell.
I tu allà al Dragon Khan...
I el Dragon Khan, clar, no... Jo no m'havia presentat, no sabia jo que era candidat ni què es feia, ni no sabia res. I mira...
El Caruana, que és qui presideix, és el governador del Banc d'Espanya, qui presideix el jurat i que ha destacat els teus treballs sobre creixement econòmic i desenvolupament. Què diràs demà?
No ho sé encara.
Encara has de preparar el discurs?
Sí, tinc tot el dia per això. A veure, bàsicament haig de... M'han demanat que faci 2 coses. Una és explicar una mica com he arribat a ser economista i segona, doncs, més o menys quines són les investigacions que m'han portat a guanyar aquest premi. I llavors parlaré una mica del desenvolupament i de l'Àfrica i per què els africans són pobres i què podem fer per treure'ls de la pobresa, no? Més o menys.
A banda dels seus mèrits en el camp de l'economia, Sala Martín també és ben conegut. Nosaltres no ho veiem per la ràdio, però és ben conegut per les seves eixerides americanes i corbates. La que et posaràs demà sí que ja la tens triada?
Sí. Cosa que encara no puc dir com serà. Però hi haurà animals.
I serà...
A l'americana hi haurà animals i a la corbata també.
Si més no, vistosa, com ens tens acostumats. Tornem a l'economia, que és del que es tracta. Xavier Sala Martín és autor d'un llibre que es titula Economia liberal per economistes i no liberals. I aquest no seria ben bé el seu cas perquè tu sí que ets economista i ets liberal.
Sí. A veure, aquest és un llibre de divulgació que vaig escriure perquè la gent... Primer perquè crec que l'economia és una cosa molt important que ens afecta a tots. Estem tot el dia immersos en l'economia, ens afecta quan hi ha inflació, ens afecta, com explicàvem abans, que els tipus d'interès siguin baixos, ens afecta per les hipoteques, ens afecta que pugin els preus de les cases, ens afecta l'atur, ens afecta que hi hagi crisi econòmica, que pugi el dòlar i que baixi el dòlar. Tot això que en principi la gent li fa por són coses que ens afecten diàriament, el preu del pa, el preu de l'autobús, si el govern té dèficit, i llavors molta gent li fa por, doncs li fa por parlar d'aquests temes o fins i tot llegir sobre aquests temes. Segurament la secció d'economia dels diaris és la que menys es deu llegir. I aleshores vaig decidir doncs escriure un llibre per no economistes, és a dir, el vaig fer per la meva mare, per entendre'ns, no? Perquè ella, i de fet ella, la meva mare va ser el test, a veure, llegeix això, aviam si ho entens, perquè ella no és economista, i va dir que ho havia entès perfectament, i per tant el vaig treure precisament per aquest tipus de gent que no són especialistes, no? I liberal perquè, diguem, jo crec realment que el mercat i la llibertat del mercat, la llibertat de la iniciativa privada fa, com explico en el llibre, que el món vagi molt millor. Els governs normalment són molt ben intencionats, però amb una barreja d'interessos ocults i d'incompetència que caracteritzen la major part de governs, més en els països pobres que en els països més avançats, això porta que les coses no vagin tan bé com diria el llibre de text on el govern sempre fa les coses bé, no?
Un llibre per no economistes i no liberals. Ara mateix definir-se com a liberal és una mica complicat, no?
Sí. Perquè
passa,
bueno, primera, perquè normalment la gent, la ideologia, crec jo, es tendeix a identificar en partits. I no hi ha cap partit liberal. Hi ha partits que diuen de dretes i partits d'esquerres. I els partits de dretes normalment diuen que són liberals d'economia, diuen, perquè a l'hora de la veritat doncs els partits de dreta intervenen i posen els seus amics en els consells d'administració iguals que els d'esquerra,
però llavors a l'hora de parlar d'aspectes no econòmics, per exemple religiosos o socials, doncs són ultraintervencionistes. Diguem, dicten la manera que s'han de fer les classes, el que s'ha d'explicar, volen que tothom sigui religiós, etc, etc. I en canvi les esquerres és a l'altra banda. Per una banda volen que el govern controli tota l'economia, però des del punt de vista social i religiós i sexual, doncs són liberals, que la gent faci el que vulgui i que la gent, diguem, triï, el govern no s'ha de ficar amb les conductes privades de la gent. Això és el que fan els partits d'esquerra. I jo, doncs, soc de jo no soc ni d'esquerres ni de dretes, perquè jo soc liberal de tot el dia, a les 24 hores. I, de fet, hi ha un capítol en el llibre que es titula Ni a la carretera ni a la bragueta. És a dir, que el govern no toqui la cartera, però que tampoc es fiqui en la teva manera de veure el món quan estàs, diguem, actuant privadament, no? I curiosament no hi ha cap partit que sigui així, normalment són d'esquerres o de dretes. Jo sóc no intervencionista perquè crec que el govern normalment està ple d'incompetents i de sectaris i de gent que no busca el benefici de la societat, i per tant no vull ni que dictin l'economia, ni vull que dictin la societat ni les conductes sexuals. No vull que es fiquin amb avortament, ni amb l'homosexualitat, ni imposició de religió, ni que posin masses impostos, ni que posin massa despesa pública, ni que fiquin els consells d'administració els amics de pupitre de la infància.
Aprofitant la talaia que té Xavier Salamartín quan connectem cada dimecres amb ell des dels Estats Units, sempre aprofitem per preguntar-li com veu ell les coses des d'aquest país. Ara després vindrà la Maria Àngela Alcázar, que va ser a la rebuda que els Bush van tributar els reis d'Espanya, però no sé si Rodríguez Zapatero podrà arribar mai a un nivell de sintonia com el que tenien Bush i Aznar. Però bé, s'hauran de normalitzar una mica les relacions, com ho veus?
Sí, jo crec que s'haurien de regularitzar les relacions, però serà difícil. Uh-huh. Serà difícil perquè jo, per exemple, no havia la premsa nord-americana, a Espanya no sortia mai, només sortia allò quan hi havia un atemptat d'ETA, doncs sortia allò una nota, a Espanya hi ha hagut un atemptat terrorista, i la resta no apareixia mai. Però des de que el Zapatero va treure les tropes d'Iraq, ell havia dit que les trauria abans del 30 de juny si no hi havia resolució de l'ONU, i resulta que després les va treure abans que hi hagués resolució d'ONU i abans del 30 de juny, això els americans ho van interpretar com una traïció, que el Zapatero té tot el dret a fer el que vulgui amb les seves tropes, però els americans també tenen tot el dret a que no els agradi. I aleshores, des de llavors, Espanya apareix, diguem, criticada en els mitjans de comunicació nord-americans, però això s'agreuja quan el Zapatero se'n va a Túnez i diu que no només ell marxa, sinó que insta a tothom a que marxi. Llavors ja és fer lobby per boicotejar els americans. I després passa el tema de la bandera, i després passa, la gent recorda en els americans que l'any passat, quan va passar la bandera americana, ell no es va aixecar. I tot aquest tipus de coses que jo crec que són innecessàries. Jo entenc perfectament que el tio havia promès que trauria les tropes i les tregui, però tots aquests gestos innecessaris doncs fan que avui dia no només Espanya sigui un país ignorat, sinó que sigui un objectiu negatiu.
I suposo que aquests gestos pels americans són primordials.
Exacte. Home, per un americà, que són això de la bandera, ells...
Respecte a la bandera,
respecte,
no?
Respecte a la bandera, total. I llavors que un faci un... I també allò, anar a fer lobby, no? Que els espanyols no vagin a la guerra, molt bé, però que facin lobby perquè tothom marxi, aleshores es converteixen com els francesos, que són els dolents, des del punt de vista dels Estats Units, els dolents de la pel·lícula, en el sentit de que són els que van un pas més enllà per perjudicar els interessos nord-americans. I avui dia els americans tenen propòsit de boicotejar productes francesos, no beveu vi, hi ha campanyes en contra dels francesos. I si això comença a passar, ja comença a passar en productes espanyols, compreu productes italians, compreu productes portuguesos, que són amics nostres de veritat. Els espanyols són, diguem, dolents, o són traïdors, o no són gent de fiar, no estan al nostre equip, no són dels bons. I per tant, jo crec que acabarà Espanya pagant un preu per aquests gestos, que jo crec que són innecessaris. No calia.
Xavier Salamartín, ves preparant l'americana i la corbata vistosa i florejada amb animals.
Amb animalets. Eh?
Per demà, dia important, demà 1 de desembre, Xavier Salamartín rebrà el Premi d'Economia Rei Joan Carles. L'enhorabona una vegada més.
Moltes gràcies
per haver passat per l'estudi del matí de Catalunya Ràdio i d'haver-te pogut tenir avui en presència.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
De seguida entrevistem Bru Rovira.